Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El 27 de gener del 2012, un matrimoni d'ancians i la seva neta apareixen morts en un pis a prop de la Sagrada Família. Els cadàvers mostren signes de molta violència i tenen la cara tapada, la qual cosa fa sospitar als investigadors que l'assassí podria ser una persona propera a la família. Els Mossos vigilen de prop a la filla, que va trobar els cossos quan tornava de la feina, i a la seva exparella, un home obsessiu i controlador que no té coartada pel dia dels fets. Però quan encara no hi ha cap prova objectiva per assenyalar el culpable, arriba un missatge de telèfon que posa una nova possibilitat damunt la taula. Que el crim sigui l'obra d'un assassí a sou.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La figura de l'assassí despietat, aquell que mata per encàrrec, aquell que anomenem sicari, és molt habitual al cinema. En aquest cas, però, no estem parlant de cap pel·lícula. Després del triple crim de la Sagrada Família, la Mònica, la filla de les víctimes, va rebre un missatge de text en què uns suposats sicaris li demanaven diners per l'assassinat dels seus pares i la seva neboda. Allò fa ballar el cap als investigadors, que encara no saben que resoldran el cas gràcies a una i llatina i a un barret de cowboy. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
El febrer de l'any 2012, el Partit Popular, que havia arribat feia poc al govern, va aprovar la seva reforma laboral, que va ser molt mal rebuda pels sindicats i per una part de la ciutadania, entre altres coses, perquè facilitava l'acomiadament dels treballadors. Aquell febrer també va ser el mes en què, per primera vegada, declarava com a investigat davant d'un tribunal un membre de la Casa Reial Espanyola, Iñaki Urdangarín, aquell que ara compleix pena en una presó de dones i que torna a casa per Nadal perquè no és independentista. El gendre de l'aleshores rei Joan Carles estava acusat de diversos delictes fiscals i tenia tots els ulls a sobre. Em sembla que ell va rebre bona part de les garrotades que anaven a la família real. Però bé, anem a la nostra història d'avui. A Barcelona, el triple assassinat havia disparat la xifra de morts violentes, 14 en un sol mes. Al barri de la Sagrada Família, els veïns estaven inquiets i preocupats per la seva seguretat. En aquest context, la unitat d'homicidis dels Mossos d'Esquadra treballa per trobar el culpable del triple crim. Encara no està clar quin va ser el mòbil, però queda pràcticament descartat que l'assassí entrés al domicili de la família amb la voluntat de robar. Recopilem, Lídia Orriols.
Al pis, els investigadors es van trobar amb signes de molta violència. Al dormitori principal, on hi havia els cadàvers de l'avi i de la neta, la sang havia esquitxat les parets i provocat un curtcircuit en una làmpada que hi havia a la tauleta de nit. Per això, quan la Mònica, filla i tieta de les víctimes, va tornar de treballar i se'ls va trobar morts, el pis estava a les fosques. Els cadàvers del senyor Josep, de 87 anys, i d'Andrea, de 16, van aparèixer coberts amb una funda nòrdica. La senyora Núria, de 78 anys, tenia la cara tapada amb una tovallola. Tots tres van morir de cops molt forts al cap amb un objecte contundent que tenia una superfície plana i rodona. Els forenses van determinar que segurament era un martell, però no es va trobar l'arma. Segons els Mossos, l'extrema violència que mostraven les ferides concordaria amb un crim passional, però no amb un robatori. Igualment, el fet que els cossos estiguessin tapats podria suggerir que hi havia una relació de proximitat entre l'assassí i les víctimes. Almenys, així és com s'interpreta aquest gest en criminologia. Segons els investigadors, l'autor del triple crim hauria cobert els cossos per no veure el que havia fet, és a dir, per penediment. Tampoc no concorda amb un robatori l'hora en què es van produir els fets, cap a 8:45 del matí. Detall que els investigadors van conèixer a partir d'una conversa de WhatsApp entre dues veïnes de les víctimes. Finalment, la inspecció ocular també va revelar que la porta d'entrada del pis no havia estat forçada. I més tard, per les declaracions de la Mònica, es va saber que al domicili hi faltaven les claus de l'Andrea, la neta, també difunta.
L'assassí podria ser una persona propera que hagués agafat la còpia de les claus de la noia per entrar sense aixecar sospites?
Això és el que creien els Mossos, però només uns dies després dels assassinats, la Mònica va rebre un missatge en què uns suposats sicaris llatinoamericans li demanaven diners per l'assassinat de la seva família. La policia, una mica descol·locada, va incrementar la vigilància sobre la dona, tot i que el principal sospitós era la seva exparella, l'Alejandro Cuartero.
Deixem un moment la investigació i tornem a la periodista Rebeca Carranco.
Després de la seva conversa amb Alejandro Cuartero, de la qual havia decidit no fer públic cap detall, la Rebeca queda a l'espera de conèixer més novetats sobre el cas. Un cas, recordeu, que les autoritats porten amb la màxima discreció. Una setmana després de la primera entrevista, mitjans de febrer del 2012, la periodista rep una segona trucada. Cuartero li demana que es tornin a veure perquè, segons diu, li ha d'ensenyar algunes coses.
Tot i la mala sensació que li va deixar la primera trobada i malgrat que pense que és un home una mica estrany, a la Rebeca no li fa por quedar amb Alejandro Cuartero. Davant el mutisme de les autoritats, el veu com una font d'informació. Per tant, accepta la seva proposta i queden al mateix lloc, en un bar de l'Avinguda Tibidabo al costat de la parada de ferrocarril. Aquesta vegada hi va sola.
Recordo que quan agafo els ferrocarrils i surto, per mi és molt evident la presència de policies no uniformats. A mi se'm fa evident. I quan entro al bar igual. I llavors penso que home, l'estan seguint. I llavors, clar, jo em pregunto, a mi se'm fa evident, però jo faig temes policials i potser a vegades també tenim la mirada una mica més viciada. Jo penso, però si per mi se'm fa evident, per ell potser és més evident encara.
Si l'Àlex era conscient que el seguien o no, la Rebeca no ho sap, però no el veu gens preocupat. Ell parla tranquil·lament com si no el veiés ningú. O potser actua així precisament perquè sap que la policia l'està observant. A dins del bar, com l'altra vegada que es van veure, Cuartero insinua que la Mònica va tenir alguna cosa a veure amb la mort dels seus pares.
Ell em diu que ella té unes joies al cotxe. Bueno, l'intenta, continua com intentar incriminant-la. Diu que el tanatori on es fa la incineració dels avis i de la nena, que ella està molt freda i que en cap moment plora, no? Amb aquesta mateixa idea de que s'està tan freda és perquè en realitat li és igual o perquè ella ho volia.
Tot seguit, l'home treu allò que li havia d'ensenyar a la Rebeca. És un paper amb tot de coses apuntades.
I després m'ensenya uns missatges que, segons ella, estaven al mòbil d'ella, que venien a dir, eren com si fossin els missatges d'uns sicaris llatinoamericans, i que llavors el que li deien era així com rosa, el bonus era per dos i al final hi ha hagut tres, i que llavors els hi devia diners, no? I diu, nos debes guita, o així, i que quedessin on sempre i com sempre i per pagar-li.
Es tracta del mateix missatge que la Mònica va ensenyar als Mossos, però la periodista això no ho pot saber. Cuartero diu que l'ha copiat del mòbil de la Mònica, però la Rebeca no ha pogut parlar amb la noia i, per tant, tampoc no sap si és cert. No pot confirmar ni si ella l'ha rebut ni si ell l'ha copiat del seu telèfon o no. Més coses de la conversa.
Clarament ella el que vol és que jo publiqui això. Jo, òbviament, no tinc cap manera de provar que la Mònica ha rebut això al seu mòbil ni la credibilitat d'això. I llavors ell ja comença com d'una manera bastant més obsessiva que la primera vegada a parlar de la Mònica, de que per ella és evident que ha sigut ella, que ell ho està passant molt malament en aquesta situació, em parla d'exparelles de la Mònica o de possibles parelles que té en l'actualitat, també com els intenta mig incriminar, i comença com a mena de deriva constant, parlant i parlant molt sobre la seva situació sentimental, el malament que ho està passant, altres dones a les que està veient. Comença a entrar com una mena de bucle, per dir-ho així.
A la Rebeca l'inquieta que Cuartero insisteixi a incriminar la seva exparella com a autora del triple assassinat i que ell li hagi ensenyat el missatge del suposat sicari amb la intenció que ho publiqui al diari ja li sembla molt preocupant. La periodista marxa de la segona trobada amb bastant més mal cos que la primera vegada i ara sí avisa els Mossos d'Esquadra perquè creu que potser té alguna informació rellevant per al cas. Què li respondran?
Crims amb Carles Porta.
Repassem què és el que saben els investigadors sobre Cuartero.
Alejandro Cuartero, més conegut com a Àlex, va ser la parella de la Mònica durant 10 anys. Després que la Mònica el deixés el juny del 2011, ell es va tornar molt més obsessiu del que ja era. Segons va explicar la dona als Mossos, li mirava les factures de telèfon i la vigilava a través de les xarxes socials. Fins i tot va enfrontar-se verbalment amb un home amb qui ell havia mantingut una relació posterior. El seu perfil de maltractador i d'home agressiu, segons els Mossos, va fer créixer les sospites dels investigadors. Pensaven que la seva manera de ser podria encaixar amb el que es van trobar a l'escena del crim. A més, a Cuartero, a diferència de la Mònica, no se'l va poder situar enlloc entre les 7 del matí i les 12 del migdia del 27 de gener, quan es van produir els assassinats, i sempre actuava d'una manera estranya, parlant més del compte i responent més coses de les que els investigadors li preguntaven.
Tornem ara a la Rebeca Carranco. I hem dit que després de veure's amb Cuartero va parlar amb la policia perquè li preocupa l'acusació que l'home fa sobre la Mònica. Però li preocupa encara més que no deixi d'enviar-li missatges demanant-li que es tornin a veure. A la periodista, tanta insistència no li sembla gens normal i queda per dinar amb un contacte que té al cos de Mossos d'Esquadra.
I llavors explico aquesta situació i dic, bueno, m'ha passat això, aquest home jo trobo que potser està en un moment una mica obsessiu, m'està escrivint molt i a més, bueno, m'ha dit tota aquesta mena de coses que jo no sé si són veritat o són mentida, però al final sí que estan incriminant algú. Llavors, per l'altra banda, una mica la resposta que tinc és, bueno, ja ho sabem, que estàs quedant amb aquest home, potser hauràs de venir a declarar, no? Era el que em venen a dir, o així.
Els Mossos ja ho sabien que havia quedat amb Alejandro Cuartero, és a dir, que a la Rebeca l'ull de periodista de successos no li havia fallat. Ella pensava que al bar de l'avinguda Tibidabo hi havia policies i així era. Uns agents de paisà estaven vigilant l'Alejandro. Des d'aquell moment, els Mossos van estar a l'aguait perquè la Rebeca no corregués cap perill. Per als investigadors, l'explicació de la periodista no aporta informació nova. De moment, el cas continua allà on era, amb Cuartero com a principal sospitós, però sense cap prova que l'incrimini. No passa gaire temps fins que la policia descobreix una pista que podria ser important per a la investigació. Ho explica el sotsinspector Josep Porta, cap d'homicidis dels Mossos a Barcelona.
Per l'examen de càmeres que van fer de l'entorn, tant de les possibles rutes de fugida o d'accés de l'autor, concretament a prop amb un xamfrà a prop de la Sagrada Família, i a la zona de minusvàlids, amb un aparcament reservat a minusvàlids, tot i que les imatges no eren determinants perquè eren una càmera molt llunyana i que es veia molt petit, o sigui, no eren clarificadors, no es podia veure la matrícula d'un cotxe. Però sí que es va veure un vehicle de moltes similituds, de característiques quasi idèntiques a les que utilitzava l'Àlex, un Mercedes blanc. La persona que aparca allà, aparca sobre les, abans de les 8 o properament a les 8, estaciona allà, i se'l capta una figura, ja li dic que és una càmera llunyana, però se'l veu una figura i a més podem determinar que això sembla que coixessada, i un element característic és que quasi sempre portava un barret. Se'l veu passar en direcció a la ruta, en direcció al pis al carrer Sardenya. I compatible amb l'hora dels fets abans de, i compatible amb l'hora dels fets després de cometre el crim, la mateixa persona es veu allunyar, agafar el cotxe i marxar.
Les gravacions de les càmeres de seguretat no serveixen com a prova directa perquè les imatges no són clares i no permeten distingir la matrícula del vehicle. Ara bé, el que queda clar és que la persona que s'hi veu aparca el cotxe a les 8:05, va en direcció al lloc dels fets i torna a les 9:35, i que en aquest període de temps s'han produït els assassinats. Alejandro Cuartero havia declarat que el matí del 27 de gener no havia estat a prop del domicili dels seus exsogres, però les càmeres van gravar un home amb barret i amb coixesa que podria coincidir amb la seva descripció. A més, el que sí que va admetre és que aquell dia va trucar a la Guàrdia Urbana perquè algú li havia ocupat una plaça de minusvàlids que tenia reservada a prop del seu domicili al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I això també és un detall útil per als Mossos.
Establint el recorregut, revisem les càmeres que hi ha d'accés al seu domicili, a carrer Mas Llebre. Hi ha un concretament amb un caixer, em sembla que era Mitre, o no recordo ben bé el carrer, però amb un caixer automàtic. Hi ha una càmera que enfoca parcialment a fora. I veiem passar un vehicle que coincidia amb les característiques del Cuartero. I dic coincidia perquè era el mateix model, però sí que portava un element decoratiu, una part grisa a sota del xassis, i a més les rodes, una de les rodes, no sé si era la de davant o la darrere, estava sempre molt gruta, i concretament allò era. I a més era compatible amb tornar d'aquell domicili en aquella hora i compatible amb tot el que li he descrit de l'episodi de no puc aparcar, crida la grua, una mica, i el caràcter que tenia l'Àlex era que s'encenia molt.
Tot i que les imatges tampoc tenen valor probatori, sí que ajuden els Mossos a reforçar les seues sospites respecte a Alejandro Cuartero. Quanta gent hi pot haver a Barcelona que tingui el mateix model i color de cotxe que l'Alejandro Cuartero, que tingui un distintiu de minusvàlid i que porti un barret i camini coix? El mateix que podeu pensar vosaltres és el que van pensar els investigadors. Ara bé, sense proves directes no poden fer res i encara falta resoldre el misteri dels sicaris.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Un dia de mitjans de febrer, poc després que la Mònica alertés del missatge en què li demanaven diners, els Mossos reben una notícia interessant que podria accelerar la investigació.
Ens truca el jutge instructor, em truca i em diu que acabo de rebre una carta anònima i que sembla que és bueno, del sicari suposat, que perquè el jutge el anem informant de tot allò que rebem, ho sap, d'aquest sicari suposat.
I què hi deia la carta anònima que va arribar al jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona? Ho explica el sotsinspector Porta.
Baixem a baix, veiem la carta, i sí. Pràcticament les mateixes expressions i mateixes paraules, ampliant una mica més la informació, però responsabilitzant a la Mònica, dient que, bueno, que havien estat ells, que ella els havia pagat, que la noia era un crim... Era un crim de cobertura, no era esperat, no era estar planificat aquell crim. Perquè relata unes frases com a que es van sobtar al veure-la sortir del quarto de bany. I dic que de cobertura perquè, clar, mort dos, no deixarem un testimoni viu, mort tres.
Gràcies a la carta, que reconeixen clarament que és del mateix autor que l'SMS, els investigadors comencen a lligar caps. Recordeu que deia el missatge que va rebre la Mònica? Tornem-lo a escoltar, sisplau.
Rubia, el business era por dos y salieron tres. O sea que nos debes guita. Pásate por donde sabes y cerramos business. Hazlo y te damos las llaves del piso.
Ara entenen què vol dir que el negoci era per dos i en van ser tres. L'assassinat de l'Andrea, la noia de 16 anys, no estava planejat. La van matar perquè no expliqués el que havia vist. Segons el sotsinspector Porta, la noia va morir per una casualitat.
Què passa? Que la nena aquell dia en aquella hora no tenia que estar. Tenia que estar a l'escola, però es va quedar aquell dia perquè l'endemà tenia que anar a entregar un treball i no el tenia acabat, i es va quedar a casa per fer-lo. I aquesta va ser la fatalitat.
La carta també ajuda els Mossos a saber per què la jove estava despullada però no tenia signes d'agressió sexual.
L'assassí la va veure quan sortia de la dutxa i la va atacar quan ella estava desprevinguda. I tot i que la noia no s'ho podia esperar, amb ella es va acarnissar més que amb la parella d'ancians. El seu cos tenia molts més cops, segons els forenses, més dels que serien necessaris per produir la mort. Després de portar tota aquesta informació, el suposat sicari encara va un pas més enllà i amenaça el jutge instructor amb més morts si no deixa estar el cas. Per ser més exactes, li escriu el següent: «Dejen de investigar. Hay vidas en juego».
L'amenaça, òbviament, no evita que la investigació continuï endavant, però els Mossos extremen les alertes. Els Mossos es miren els missatges amb lupa i la lupa els fa fixar en una illa tina.
L'objectiu eren els dos avis. Apuntaven directament a la Mònica. La menor era un crim de cobertura. Però les paraules, el lèxic utilitzat i, sobretot, com el primer missatge, una illatina que només s'utilitza a Catalunya, ens feien pensar que aquell missatge estava manipulat, estava... No era cert. Algú volia fer veure alguna cosa.
L'autor, que feia servir paraules com business en comptes de negoci, pretenia simular la forma de parlar d'una persona llatinoamericana. En canvi, havia utilitzat una i llatina pròpia del català i no la i grega castellana. És cert que la illatina podria ser un error que qualsevol podria cometre, però a la carta anònima que es va rebre el jutjat es torna a repetir. Per això, els investigadors creuen que, efectivament, es tracta d'un error, però el d'una persona catalanoparlant. Ara bé, que l'autor pugui ser català no implica que el missatge sigui una broma, o que sigui cert, o vés a saber què. Atenció al que explica el sotsinspector Porta.
Van continuar burxant. La Mònica va rebre més missatges d'aquests suposats sicaris. Vam extreure algunes dades d'interès, com era el tema de la làmpara, que va caure mentre estaven a la lluita amb l'avi, i que llavors va marxar la llum. El martell, que deien que era el que l'havia tirat després, amb un contenidor o una cosa d'aquestes. Sí, dades molt precises que no havien sortit als mitjans de comunicació i que d'alguna forma només l'autor que estava allà podia saber.
Tot això és el que hi havia a la carta. Al començament del capítol anterior havíem dit que el detall de la làmpada seria important per a la investigació. Ara, per fi, sabem per què. Gràcies a aquesta dada, desconeguda per l'opinió pública, es descarta que els missatges els hagi escrit un bromista o algú que no tingui res a veure amb el cas. Els investigadors, doncs, creuen que si es localitza l'autor dels textos, molt probablement sabran qui és l'assassí de la família. Deu haver caigut ell mateix en la seva trampa. Mentre la policia continua amb la seva investigació, la Mònica no deixa de rebre missatges del fals sicari, que es mostra cada vegada més nerviós. En reproduïm alguns que es van publicar posteriorment a la premsa.
Grandíssima puta. ¿Piensas pagar el resto? Te arrepentirás si no. Los matamos como encargaste, pero no pagaste. Recuerda lo hablado. Si cae alguno de nosotros, tú sigues.
Qui sigui que enviï els missatges, ara ja amenaça la Mònica directament i els Mossos tenen por que la dona corri perill. Per això han d'accelerar tant com poden la investigació. L'objectiu prioritari és identificar l'autor dels missatges, perquè, a més, creuen que ell és l'assassí. Finalment, l'estudi dels SMS i la vigilància de la policia són claus per aconseguir esbrinar la veritat. Presteu atenció perquè estem a punt de sentir com van descobrir qui havia estat enviant tots aquells missatges.
Què passa? Que mentre estaven aquests missatges, nosaltres teníem controlats tant la Mònica com l'Àlex, amb vigilàncies. I que cada vegada que entrava un missatge, els nostres vigilants podien determinar que l'Àlex estava manipulant un telèfon mòbil en aquell moment. I que, a més, l'estudi dels repetidors coincidia amb l'enviament d'aquell missatge. I això cada vegada. Amb el qual podíem determinar nosaltres que al moment que l'Àlex m'ha tingut manipulat el mòbil, que el repetidor d'influència era l'emissor i que el receptor, la Mònica, rebia aquell missatge, hi havia indicis més que suficients que l'Àlex estava manipulant un mòbil desconegut fins al moment, amb una tarja, i que era ell que estava enviant els missatges.
Acabem d'encaixar una peça molt important del puzzle. Els investigadors confirmen que Alejandro Cuartero, exparella de la Mònica, li estava enviant uns missatges en què intentava incriminar-la en l'assassinat de la seva família. Amb tota aquesta informació, els Mossos fan un pas molt important. Però no correm, perquè encara no tenen proves que demostrin que Cuartero és l'assassí. Necessiten alguna cosa més. Per això, en una estratègia que el sotsinspector Porta defineix com el joc del gat i la rata, en què l'anaven provocant per intentar que cometés algun error, els investigadors li demanen a la Mònica que talli totes les comunicacions amb el seu ex. Tingueu present que la Mònica no coneix la informació que tenen els Mossos sobre l'autor dels missatges.
I buscant aquest efecte és el que va causar. La meva va embogir. Això de no poder ni contenir controlada o dominada, seguida la Mònica poder parlar amb ella, i van accelerar els moviments, l'anava seguint pel domicili, perquè la teníem un domicili d'una altra amiga, controlada i vigilada per l'amiga i per nosaltres, i l'anava per la nit, feia passades amb el seu vehicle, i clar, hi havia un perill de que aquell home es descompensés i que d'alguna forma se'ns escapés. I la Mònica, pues clar, tampoc no li podien dir, però feia coses que a vegades contactava de malaltotis amb ell, que dius, bueno, aquí pot passar alguna
cosa. La investigació del triple crim de la Sagrada Família es troba en un moment decisiu. Els Mossos han de valorar si precipiten la detenció del principal sospitós.
D'una banda, tenen molts indicis contra Alejandro Cuartero, però cap prova que demostri clarament la seva culpabilitat. De l'altra, temen per la integritat física de la Mònica perquè l'home està descontrolat i no saben què podria arribar a fer. A més, els investigadors del cas tampoc creuen que puguin anar molt més enllà sense escorcollar el domicili de Cuartero per buscar-hi proves. L'última cosa que han pogut esbrinar és que en un locutori del barri de la Sagrada Família, un home amb característiques similars a les d'Alejandro Cuartero, que duia un barret de vaquer, va robar una targeta SIM.
Al capítol anterior havíem dit que la targeta des de la qual el suposat sicari enviava els missatges no estava registrada a nom de ningú i que per això era més difícil localitzar-ne en autor. Ara ja sabem per què.
Crims.
El divendres 24 de febrer del 2012, quan falten pocs dies perquè es compleixi un mes del triple crim que va commocionar el barri de la Sagrada Família, els Mossos detenen Alejandro Cuartero Gil, de 63 anys. La detenció es produeix cap a les 3 de la tarda, quan l'home sortia de casa. Un cop detingut i abans d'emportar-se'l a la comissaria, un grup d'agents entra al seu domicili del districte de Sarrià-Sant Gervasi.
El domicili buscaven pues, roba, botes, tacades, alguna resta orgànica que s'hagués pogut deixar durant el cometre del crim, buscàvem l'arma del crim, possible martell, objecte contundent. Em van comissar diversos, tant al domicili com en un dels vehicles, al pàrquing. També li he dit que no van coincidir o no van trobar cap indici que pogués permetre pensar que aquella arma era compatible amb l'arma que havia ocasionat aquells traumatismes, aquelles lesions.
En aquest punt de la investigació, i amb el principal sospitós ja detingut, encara no s'ha localitzat l'arma homicida. Però a la casa d'Alejandro Cuartero, els Mossos sí que troben coses molt interessants.
I en una de les papereres, bueno, a la paperera que hi havia en aquell lloc, el que van trobar és un foli mig arrugat, que una vegada estès estava retallat en les estisores, i la forma del retall d'aquella quadrícula que estava retallada del foli coincidia plenament amb la etiqueta que ell, el membret, que ell havia pegat al sobre de la carta que va enviar al jutjat. Això es va poder peritar i van terminar la coincidència sense cap mena de dubte de el sobre, el membret aquell empegat coincidia amb aquell foli, havia estat retallat d'aquell foli perquè era una etiqueta més petita i una etiqueta més quadrada. Van fer les proves pericials pertinents i sense cap mena de dubte es va determinar.
Aquest foli mig arrugat de què parla el sotsinspector Porta és, segons els investigadors, la prova que demostra que Cuartero va enviar un anònim amenaçant al jutge instructor. Però hi ha més coses.
Amb un habitacle que tenia per despatx taller, barra taller, amb el qual ja hi havia moltes eines, molts martells, moltes coses, tot un arsenal de botes que tenia per allà que també van comissar, sí que van trobar un ordinador i només van fer que tocar un dels teclats de l'ordinador, se'ns van sonar una pantalla i hi havia tot un Excel que corresponia a la balisa de seguiment que la Mònica tenia instal·lada en tots els seus moviments anteriors, cap on anava, com això. Això és el que ell estava controlant des de casa amb l'ordinador, per tant la balisa li havia ficat ell.
Quartero no havia tingut temps ni de tancar l'arxiu de l'ordinador. En aquell aparell hi havia la prova de la seva obsessió per la Mònica. Els Mossos ja sospitaven que era ell qui havia col·locat la balissa de seguiment al cotxe. Al cap i a la fi, també ell li havia revisat les factures telefòniques i controlava els seus moviments a les xarxes socials. Fins ara, però, no en tenien la prova. Per mirar de treure'n tot el suc, els investigadors envien l'ordinador a informàtica forense. De seguida veurem què hi van trobar. El dia de la detenció és la tercera vegada que Rebeca Carranco veu l'Alejandro Quartero.
Després que ell li ensenyés el missatge del suposat sicari, no n'havia volgut saber res més. Aquell dia, però, s'assabenta que el detindran i es desplaça fins a l'avinguda Tibidabo. Allà es troba amb pocs companys periodistes per l'armatisme amb què s'havia estat portant el cas. Passen moltes hores fins que per fi el veu. Cap a les 11:30 o les 12 de la nit, els Mossos surten del seu domicili amb tot de bosses de plàstic i caixes. Per primera vegada, la periodista veu l'Alejandro sense el seu característic barret de vaquer. Porta una gorra verda i una bufanda negra que li tapa tota la cara. Mentre els Mossos se l'emporten, emmanillat, cap al cotxe policial, no diu absolutament res.
L'endemà, la Rebeca explica per primera vegada al diari El País el que li havia dit Quartero. L'article porta el títol «Detenido el presunto autor del triple crimen de l'Eixample». En reproduïm alguns fragments.
El detenido, en una conversación con El País tras el triple crimen, apuntó la posibilidad de que alguien de la familia hubiese encargado los asesinatos a unos sicarios. Y repitió, de manera insistente, que había muchos detalles del relato de la tía de la menor muerta que no le cuadraban. Desde el día del crimen, su obsesión por la mujer fue a más, según contó él. En ese periodo, admitió que llamaba a su expareja casi a diario para preguntarle cómo estaba. Pero ella no siempre le respondía. «Está muy tranquila, muy fría», se quejaba, dando a entender que desconfiaba de su actitud. Alex no mostró ninguna empatía con la joven asesinada. «Todo lo que se ha dicho de ella es verdad», repitió a ese diario. Y culpó a los abuelos de no ponerle freno en su comportamiento, que definió como alocado y caprichoso.
Aquest article no passa desapercebut per a molta gent, tampoc per als investigadors.
Llavors, el dia següent, una vegada ja s'ha publicat l'article, em truca una persona que jo desconec de la unitat d'homicidis de Mossos, que l'únic que em diu és que he d'anar a testificar i no em donen més detalls. I llavors jo em truco a l'advocat del diari, li explico la situació i una mica l'advocat del diari el que em diu és que jo el que sé és el que he publicat i que expliqui això, sense anar més enllà.
La periodista declara davant la policia tot el que ja sabem, el que Quartero li va explicar durant les dues entrevistes al bar de l'avinguda Tibidabo.
Diu que ell responsabilitzava la Mònica del crim, que es feia la víctima dient que la dona li havia fet mal, i també que ell havia insinuat que l'assassí devia d'haver utilitzat una arma contundent, detall que ell no tenia per què conèixer. Evidentment, la Rebeca també informa del missatge de text que l'Alejandro li havia ensenyat.
Alejandro Quartero passa tres nits al calabós i el dia que fa un mes exacte que el senyor Josep, la senyora Núria i la jove Andrea van ser assassinats, el 27 de febrer, l'home que és sospitós d'haver-los matat compareix al jutjat, però es nega a declarar. Després de la vista, el jutge decreta presó provisional sense fiança, l'acusa de tres delictes d'assassinat i un de robatori amb violència a casa habitada. La família, setmanes després dels assassinats, havia denunciat que, a més del mòbil i de les claus de l'Andrea, l'assassí s'havia emportat un ordinador i una tauleta. Alejandro Quartero ingressa a la presó model de Barcelona, però la instrucció encara no s'ha acabat. Els Mossos van enviar al laboratori els objectes que van requisar al domicili del detingut, entre els quals hi havia la seva roba i unes ulleres que sempre duia al coll, penjades amb un cordill. També van enviar l'ordinador a informàtica forense. En els mesos entre la seva detenció i posterior empresonament i el moment en què arriben els resultats de les proves, l'home continua dirigint-se a la periodista Rebeca Carranco com si fos una amiga o una confident.
A mi ell em truca des de la presó. I llavors una mica el que em diu és que ha trobat la meva targeta amb el meu número de telèfon, que ell és innocent i que està molt descol·locat amb tot això que ha passat, i que, sisplau, que l'ajudi, que si puc que truqui al seu germà, que li digui un advocat, que li recomani un advocat. Llavors jo aquí intento, bueno, dir-li que ella està a la presó per una cosa molt greu, que jo sóc periodista i que no... que les meves eines per ajudar-lo són les justes i que és la seva família qui ha d'intentar, doncs, buscar un advocat i buscar la persona adequada per poder-lo defensar, que jo no puc anar més enllà de quina és la meva feina, que és fer periodisme, i ja està. Llavors, això és just quan ella està a la presó, ella em diu que em posa la llista de persones autoritzades per anar a veure'l, perquè el vagi a veure. Ella està a la Model inicialment, però jo finalment no arribo a anar a veure'l mai.
L'informe sobre el portàtil requisat no arriba fins al juny, més de 2 mesos després de la seva detenció.
I els tècnics confirmen allò que els Mossos ja sabien pel foli arrugat que van trobar a la paperera de l'Alejandro. A l'ordinador hi havia una plantilla de la carta anònima que els falsos sicaris havien enviat als jutjats, és a dir, que l'amenaça provenia directament de Cuartero. Potser el més interessant, però, són les cerques a internet que havien quedat registrades, com explica la periodista Rebeca Carranco.
Quan entren a casa i li escorcollen tot, a l'ordinador troben que ella ha fet cerques de vudú, sicari, com fer trucades sense deixar rastre... I, bueno, ella ha fet un advocat penalista, no? Ell busca tota una sèrie de coses que dius, si no sospites que poden anar per tu, ni busques un advocat penalista, ni sicaris, ni com fer trucades sense deixar cap mena de rastre.
Si us hi fixeu, els Mossos de moment no han trobat res que incrimini Cuartero en el crim. Només proves que demostren que ell va enviar els missatges. Tanmateix, per un descuit o qui sap si per un excés de confiança en ell mateix, els Mossos troben la prova definitiva. Una que no només confirma que Cuartero va ser al pis de la família aquell 27 de gener de 2012, sinó que el vincula directament amb els assassinats. A mitjans de setembre de 2012 arriben els resultats de les anàlisis de les ulleres i de la roba de Cuartero. I vet aquí que l'acusat havia portat amb ell en tot moment la prova de la seva implicació en el triple assassinat, com si dugués un cartell que deia «He estat jo».
I el laboratori va fer una feina excel·lent, d'anar minuciosament, intentant raspar el cordill, i van poder extraure un perfil genètic d'una petita taca de sang, que semblava sang que hi havia allà. I un cop analitzada aquesta taca, va sortir el perfil genètic de la nena, en la qual amb ell el situava directament al lloc dels fets.
Ja ho heu sentit? Cuartero tenia restes de sang de l'Andrea al cordill de les seues ulleres.
A vegades, doncs, nosaltres els humans tenim costums o vicis que no ens traiem, i en aquest cas ens van ajudar a obtenir la prova irrefutable. El telèfon no el van trobar, el devia llançar, perquè els últims dies ja anava molt sobrepassat. Van fer unes trucades de l'aeroport simulant ser el sicari, com si marxés del país. El van perdre un moment, igual en aquell moment va tirar el mòbil, van veure que se n'anava a un lloc i igual van perdre, però en aquell moment ja precipitem la detenció perquè pot passar qualsevol cosa.
De març de 2014, a l'Audiència Provincial de Barcelona, tot està preparat perquè comenci el judici pel triple assassinat. El primer dia ha de declarar l'únic acusat, Alejandro Cuartero Gil. Abans, però, escoltarem un fragment de l'informe de la fiscal, Elena Contreras, que demana 81 anys i mig de presó per 3 delictes d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, un de robatori amb violència i intimidació i un altre de violència psíquica habitual contra la seva exparella. L'àudio és un pèl llarg, però resumeix molt bé el que suposadament va passar aquell dia plujós i fred de finals de gener.
El acusado, movido por el propósito delictivo de acabar con la vida de los ancianos y la menor, o asumiendo que con su acción pudiera producirse ese resultado y provisto el efecto de un mazo o instrumento similar, golpeó con el mismo a Nuria de tal forma que le produjo una lesión cerebral masiva y traumatismos craneales múltiples que acabaron con su vida. De igual modo, agredió al señor Josep. El mismo modo de actuar determinó su acción letal dirigida a la menor Andrea. Las víctimas, que no esperaban ni preveían el ataque mortal descrito, no pudieron ejercer defensa eficaz alguna. Extremos estos que eran conocidos y aprovechados por el acusado para la ejecución de los 3 crímenes. El imputado, además de acabar con la vida de esas tres personas, les ocasionó un gran sufrimiento a consecuencia del número de lesiones que les produjo, las zonas en las que infligió su ataque brutal, así como la innecesariedad de algunas de ellas para causarles la muerte.
La hipótesi de la fiscalia és que Cuartero va cometre els crims perquè no acceptava la ruptura amb la Mònica. Ell, però, ho nega.
Tot i les proves que demostren que va enviar els missatges simulant ser un sicari, Cuartero diu que no és cert i sobre la mostra d'ADN de la noia que tenia les ulleres, assegura que es va atacar de sang quan va agafar en braços el gos de la família. Més endavant, els Mossos declararan que quan van arribar a l'escena del crim, l'animal només tenia restes de sang seca i que, per tant, és impossible que es taqués pel contacte amb l'animal. De fet, un dels agents també va sostenir l'animal i no es va atacar.
Sentim alguns fragments de la declaració de l'acusat.
De entrada, que soy inocente. Que he cometido muchas cagadas. Sí, lo reconozco. La carta, la foto y alguna más, ahora me acuerdo. Yo estaba enamorado de esa mujer hasta las trancas. Se ha dicho que si yo quería volver, no, señores. Los últimos tiempos fue un calvario para mí, un calvario. No voy a entrar en detalles. Me han dicho, hoy he oído que solamente lloré no sé qué día. No, señores, me he pegado una panzada de llorar. Primera, viendo en qué se había convertido la persona que yo más quería. Y después, por la familia.
Estaba muy enfadado. Le digo, ¿sabes qué? Digo, ¿sabes cómo te quiero, verdad? Dice, sí. Digo, te voy a decir algo que en la vida me hubiese creído que un día llegase a decirte. Digo, nunca más volveré contigo. Nunca. Y ella hace así con el pelo, me dice, ¿por qué? ¿No quieres estar con una asesina?
Davant el jurat popular, Cuartero adopta el mateix paper de víctima que havia interpretat amb la periodista Rebeca Carranco i continua amb la història dels sicaris que els investigadors consideren completament falsa.
Lo primero que me dijo, aparte de que estaba la puerta abierta, tal y cual, me dijo, esto han sido unos sicarios de una mafia de esas, me dijo. Me quedé un poco parado porque es una palabra que ni ella ni yo usábamos.
L'endemà que ho fes l'acusat, declara la Mònica. Sentim com va resumir TV3 la segona jornada del judici.
Pocs metres han separat l'acusat Alejandro Cuartero de la seva exparella. Una màmpara ha impedit que mantinguessin contacte visual en tot moment. La dona, que encara rep atenció psicològica per l'assassinat dels seus pares i la seva neboda, ha descrit l'acusat com una persona que li agradava cridar l'atenció i ha assegurat que ell mai va acceptar la ruptura sentimental. Segons ella, l'home no entenia que volgués veure amb freqüència la família i sobretot la relació amb la neboda.
Cada vez él era una persona más posesiva, más narcisista, más orgullosa. Se producían muchas tensiones en casa, ¿no? Y entonces yo le dije que yo necesitaba respirar.
Pocs dies després dels fets, la dona va rebre diversos missatges al seu mòbil d'uns suposats sicaris que haurien comès el crim. Immediatament ho va posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra i, segons assegura, es van acabar quan l'acusat va ser detingut. La declaració de la dona s'ha hagut d'interrompre perquè la testimònia refés, sobretot després d'haver relatat l'escena que es va trobar a casa quan va descobrir els crims. L'estratègia de la defensa ha consistit en insinuar que la dona havia contractat els sicaris i ha qüestionat que la relació amb els seus pares fos bona.
Crims. Amb Carles Porta.
La persecució que Cuartero exercia sobre la Mònica i que ell negava era retratada per tothom. Llegim una crònica d'aquell dia que va publicar el diari El Mundo.
La mujer ha manifestado que él estaba muy encima de ella y le pedía en todo momento retomar la relación. La mujer ha explicado que si se negaba, él se ponía peor y ha destacado que pidió ayuda a los servicios sociales, ya que recibía numerosas llamadas, mensajes e incluso el procesado le dijo que había puesto una cámara ante su domicilio para saber cuándo estaba en casa. Incluso en un mensaje de la Nochevieja de 2011, el procesado le envió una foto donde se le veía en la cama con una pistola en la cabeza y el mensaje: «Cualquier día me harás apretar el gatillo».
En les tres setmanes que va durar el judici, van declarar molts testimonis, entre ells el treballador d'un locutori que va relatar com un home amb barret de cowboy li va robar una targeta SIM uns dies abans que la Mònica rebés el primer missatge. Així es recull a la sentència.
De la testifical de José Ramón y Pedro Enrique, trabajador y propietario, respectivamente, de un locutorio sito en la calle Calabria 176 de la ciudad de Barcelona, donde vendían móviles y tarjetas SIM de diferentes operadoras, dedicándose también a liberar teléfonos móviles y de la testifical de los agentes policiales que seguían los movimientos del acusado, se desprende que este acudió al citado establecimiento sobre las 14 horas del día 3 de febrero de 2012, llamándole la atención al dependiente por el sombrero tejano que portaba, interesándose por la compra de un teléfono móvil, desapareciendo de la mesa una tarjeta en un momento en que se quedó solo el acusado en el mostrador.
D'altra banda, Rebeca Carranco, per la seva implicació indirecta en el cas, també va ser cridada per la Fiscalia a declarar com a testimoni.
Anar com a testimoni a la Fiscalia perquè expliqui com va anar, i em pregunten sobre aquest element, no, de, que ella em diu de, que es va fer servir algun element contundent, no, molt al principi, no, un element contundent per matar-los, que és una de les coses que a mi em va sobtar també, no? Però tampoc recordo gaire detalls de com va anar. Però sí que recordo que jo vaig anar neguitosa al judici, no? Primer perquè això, que uns periodistes ens veiem o declarant davant de la policia o havent d'anar a un judici o coses d'aquest estil, no són ni habituals ni haurien de ser-ho mai i molt menys agradables. Però sí que recordo que en aquell moment d'arribar allà, no, i veure-la ell més prim, diferent, sense el seu barret de cowboy, no? Molt... I llavors recordo un moment que em comencen a preguntar, no, de, vostè coneix aquest home que està aquí a l'esquerra? Llavors jo em giro i el miro, i això feia molt de temps que no el veia, no? I ell em somriu i em diu que sí amb el cap, no? Com, jo ho vaig interpretar com una manera de... estigues tranquil·la i expliques el que hagis d'explicar, no? Que ho vaig trobar per una part que tenia com un punt de sinistre, no? Si aquella persona que acusada de 3 crims, no, m'estava com autoritzant a que jo expliqués tot el que hagués d'explicar, com si hi hagués alguna cosa que jo no pogués explicar perquè tingués alguna mena de pacte secret amb ell, no? Però bueno, sí, recordo que va ser una declaració molt breu i vaig explicar les vegades que el vaig veure i poc més. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
El 24 de març del 2014 es fan les al·legacions finals. Per les cròniques d'aquell dia, sabem que la fiscal, Elena Contreras, va ser especialment contundent. Així ho va explicar La Vanguardia.
Ahir va ser el torn dels informes finals en el judici pel triple crim. El de la fiscal Elena Contreras va ser el relat del camí de la revenja que va prendre Alejandro Cuartero, que va aplicar la seva particular llei del talió per rescabalar-se del fet que la Mònica, la seva parella, l'havia deixat. Per això, segons va dir, el que fa és venjar-se de la manera més cruel, executa de manera salvatge els seus familiars. Aquest viacrucis té 3 etapes fins a arribar al calvari, segons la descripció que va fer la fiscal. La primera, l'assetjament i seguiment que va dur a terme Alejandro sobre la seva exparella. Li va obrir el correu per conèixer les seves factures de telèfon, saber amb qui es relacionava i tallar possibles noves amistats. Fins i tot li va col·locar una balisa al cotxe i l'esperava quan tornava al pis del carrer Sardenya, on havia anat a viure amb els seus pares i la seva neboda. Li enviava missatges al mòbil i per Facebook perquè tornés amb ell, insinuant que es trauria la vida si no reprenien la relació. El segon pas, en descripció de Contreras, va ser el triple assassinat, dantesc i perpetrat amb violència extrema. Va entrar al pis quan la Mònica estava treballant i amb un martell va donar no menys de 10 cops a cadascuna de les víctimes, al cap, sense possibilitat de defensa i infligint un gran dolor. I encara hi va haver un tercer estadi. Després del crim, Alejandro Cuartero va intentar carregar les culpes a la Mònica. Per això es va inventar uns sicaris que li enviaven els SMS reclamant el pagament dels seus serveis, que es van enviar amb una targeta SIM robada d'un locutori.
L'acusat, en el seu últim torn de paraula, es va declarar innocent abans de posar-se a plorar. El matí del dia 25 de març, el jurat es retira a deliberar. 2 dies després, el 27, el portaveu llegeix el veredicte que recull així a la sentència.
El jurado declaró culpable al acusado Alejandro del delito de violencia psíquica habitual a su expareja sentimental por el que venía acusado por el Ministerio Fiscal y las 2 acusaciones particulares. El jurado también declaró culpable al acusado de 3 delitos de asesinato con alevosía en las personas de los padres y una sobrina de su expareja sentimental, y en uno de ellos, este último, con la concurrencia además de la circunstancia de ensañamiento, por los que también venía acusado por el Ministerio Fiscal y las dos acusaciones particulares. El jurado declaró no culpable al acusado del delito de robo con violència.
Declaren que va ser un crim premeditat i, a més, li atribueixen l'agreujant d'acarnissament amb la menor, perquè, com va determinar l'autòpsia, el seu cadàver tenia més cops dels que eren necessaris per produir la mort. No es va poder acreditar com va entrar Cuartero al domicili de les víctimes perquè no es van trobar les claus de l'Andrea. I el jurat popular tampoc va considerar demostrat que Cuartero robés un portàtil, una tablet i un mòbil, com denunciava la família. El dia 11 d'abril, l'Audiència Provincial dicta sentència. Alejandro Cuartero és condemnat a 59 anys de presó pels tres assassinats i a un any i mig més per l'assetjament a la seva exparella. Poc temps després de ser condemnat a més de 60 anys de presó, dels quals n'hauria d'haver complert com a màxim 30, Alejandro Cuartero va morir a conseqüència d'un càncer cerebral. Tenia 66 anys. Abans de morir, però, encara va tenir temps d'enviar una última carta a la Mònica. D'una banda, la va insultar i li va dir que li havia arruïnat la vida. De l'altra, li va demanar un floc de cabells per tenir un record d'ella. I n'hi ha que pretenen que en segons quines actituds s'hi vegi amor. Pobres dones, quan han d'arribar a patir. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergio Cutillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.